Xarxa, ràdios, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra. Podcast de Recomana, especial monogràfic.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a un nou podcast de Recomana.cat, la web de prescripció teatral de Catalunya. Jo sóc el Marc Sabater i avui posem el focus en un dels grans esdeveniments culturals del calendari de Catalunya i d'aquestes properes setmanes, la Fira Mediterrània de Manresa, que arriba a la seva 28a edició del 9 al 12 d'octubre, òbviament a Manresa, la capital del Bages. Aquest any la fira es presenta amb el lema d'una fira creativa, posant en valor la seva tasca d'impuls i d'acompanyament a la creació artística que parteix de l'arrel tradicional amb mirada contemporània. Aquesta edició coincideix amb els 5 anys de l'Obrador d'Arrel, el programa que ha estat clau per donar suport a artistes en totes les fases del seu procés, des de la recerca fins a la creació, la producció i l'exhibició. Les xifres d'aquesta 28a Fira Mediterrània són contundents. Veureu, 79 propostes oficials amb un lleuger increment respecte a l'any passat. Un 73% d'aquestes seran estrenes, amb un total de 58 noves creacions que es viuran per primer cop a Manresa. Un 35% de la programació surt directament de l'Obrador d'Arrel i dels seus programes d'impuls a la música i la dansa. I en total es viuran unes 135 funcions, de les quals 75 seran gratuïtes i 60 de pagament. Pel que fa a la procedència de totes aquestes creacions, més de la meitat de les propostes arriben des de Catalunya, un 28% d'Espanya i gairebé un 20% de l'àmbit internacional. Aquest any també hi haurà tres nous itineraris transversals, el dedicat a propostes escolars i familiars, el de ball i cant participatiu i l'anomenat Fem Cultura Popular, amb la participació directa d'entitats del territori. El carrer guanyarà protagonisme amb espectacles a les places i esplais emblemàtics de Manresa, i el focus internacional estarà dedicat als Balcans, amb quatre propostes musicals que ens acostaran la diversitat cultural d'aquesta regió. Tot plegat converteix aquesta fira en un autèntic termòmetre de l'estat de les arts d'arrel avui en dia, amb una mirada polièdrica, complexa, que combina la tradició, la creativitat i els nous llenguatges escènics. Per aprofundir en tots aquests continguts, avui ens acompanya novament el Jordi Fossas, que és el director artístic de la Fira Mediterrània des del 2019. Jordi, hola, què tal?
Hola, molt bé.
Ja fa uns quants anys, eh? Ja t'ho coneixes
ara
molt, diguéssim,
sí,
per dir-ho
així. Ara sí, ja fa uns quants anys, sí.
I, a més, ets l'impulsor d'aquest model que combina la promoció artística, el suport a la creació i l'activitat professional, no? que podríem resumir en l'Obrador.
Exactament.
Per tot això, la fira d'aquest any es defineix com una fira creativa, és a dir, insistiu molt en que la fira de la 28a fira és una fira creativa. Què vol dir exactament això?
Doncs perquè celebrem aquests 5 anys d'obrir aquest obrador, que crec que ens ha canviat una mirada, un paradigma una mica del que havia set fins llavors la Fira Mediterrània. Defensem plenament aquest concepte de que un mercat estratègic, una fira, pugui tenir aquest impuls, aquest suport a la creació, aquest impuls als artistes, perquè si ens creiem aquesta baula de mercat i que continuem actuant com a mercat, nosaltres defensem molt fermament de que hem d'intentar, doncs, de que aquests projectes artístics arribin de la millor manera possible a aquest mercat, a aquesta fira, no? Llavors, per tant, vol dir aquí, doncs, posant també la fira, la Fundació Mediterrània, en aquest cas, pues, com a institució pública que som, pues, el servei de poder traçar tot aquest acompanyament, no? Jo crec que en tu també ens dona aquesta especificitat que, a nivell de mirada a les arts d'arrel tradicional, no tenim gaire més gent al costat que faci aquesta mirada a nivell d'equipament nacional, en aquest tipus de mirada em refereixo, perquè de festivals i d'institucions que treballen amb l'arrel tradicional n'hi ha molts al llarg del país, però sí que com a espai públic de treball, com a institució pública que som, ens toca, doncs, arremangar-nos en aquest sentit i liderar una mica tot aquest procés, no? Per això ens vam posar a desplegar tot aquest obrador, que no l'hem fet sols, no l'estem fent sols, perquè aquest any ho hem anat dient, hi ha més d'una setantena de festivals i equipaments, institucions que col·laborem plegats, que coproduïm plegats tots aquests projectes, des dels grans equipaments nacionals, a grans espais especialitzats amb les arts d'arrel, centres de creació, petits pobles de la Catalunya central, per tant, tot un engranatge que fa possible. I per això volem parlar d'aquesta fira creativa, no? per posar en relleu tota aquesta feina que fa la fira, però alhora també de parlar de que quan parlem de tradició, de cultura popular, podem parlar de creació contemporània, també podem parlar de crear avui, no? Que és una mica el lema de la fira.
Mm-hmm. Resumint-ho molt, eh? És a dir, obrim la paradeta i a més l'obrim amb producte propi, no? Per dir així.
Amb producte propi, però que ha estat ideat, pensat per l'artista. És a dir, el que estem evitant moltíssim és de fer producció pròpia d'encàrrecs de fira. Crec que la feina d'un mercat o d'una fira aquí sí que no ha de ser de fer encàrrecs, no? Això, els festivals i els equipaments segurament de país potser sí que tenen aquest tipus de feina, no? Nosaltres com a fira, a no ser que detectem certes mancances, no? Aquest any hem posat molt el focus també en el públic familiar i escolar, i a mi hem fet que aquí bullís una mica l'olla, no? Però encàrrecs específics, crec que pràcticament amb el centenar de projectes que hem fet a l'Obrador n'hi hauria molt pocs, per no dir-te, ara no me'n ve cap al cap, com d'encàrrec específic. Vull dir que no intentem que sigui una collita pròpia pensada i creada per la fira i perquè es vegi la fira, no. El que vol ser aquest Obrador és recollir aquestes idees. Tenim uns artistes fantàstics en aquest país i unes companyies fantàstiques, i el que volem és acompanyar-los, arropar-los, donar-los suport, donar-los espai perquè puguin innovar, perquè puguin crear i que realment en facin molta feina a posteriori, no? Que surtin molts bolos, i per això també amb l'Obrador intentem evitar, a part de fer encàrrecs, intentem també evitar que siguem l'únic coproductor dels projectes, no? o que financem el 100% un projecte, no? Ens agrada més aquest model de coproduir, entenent que diversos abracem un projecte i ens hi posem a treballar comú, no?
Seria un antídot perquè la fira no sigui simplement un aparador comercial, és a dir, que l'objectiu de la fira no sigui només el vendre espectacles, sinó que hi hagi un element artístic realment i que hi hagi una incidència cultural. És a dir, això és un bon antídot perquè no sigui simplement un mercat, aquí la gent ve, compra espectacles i fins l'any que ve, no?
Que també és positiu,
sí, sí,
és a
sí.
dir... segurament tant de bo un desig de futur seria que no haguéssim d'existir un Obrador, sinó perquè en aquest país tinguéssim una xarxa estructurada de suport a la creació als artistes que no depenguessin només de demanar una subvenció a la institució pública gran d'aquest país, no? Com és la Generalitat, no? Sinó que realment pues, treballéssim molt més en xarxa des dels centres de creació, des dels equipaments, no? Vull dir que realment tinguéssim molt més traçat tot aquest procés i que hi hagués una mirada transversal. Evidentment el que defensem a la fira és de crear a partir de la tradició o aquestes arts d'arrel, no? Que és una mica l'etiqueta que hem intentat generar també aquests últims anys, no? Per tant, pot ser un... És a dir, també entendria i entenc la feina com a mercat estratègic i com a fira en aquest sentit, eh? Vull dir que també podria funcionar sense aquest antídot, no?, que deies.
Quins serien els grans èxits, diries, d'aquests 5 anys de l'Obrador? És a dir, de què n'estàs més satisfet?
Mira, d'una de les coses que estic més satisfet és d'aquesta xarxa d'espais, d'equipaments i de que s'assumi gent que diries, ostres, és com antagònic, jo què sé, ara em ve al cap l'Estart Arrelena, no? L'última peça de l'Obrador que hem tingut amb la Marta i l'Helena, que s'ha coproduït amb el Sónar, per exemple, no? I d'entrada podria semblar que Fira i Sónar no hem de dialogar de cap manera, no? O de la fira d'aquest any, produccions com la Glòria Rivera, pues, feta amb el TNC, o l'Anna Ferrer, feta amb l'Auditori i amb la Marfà, és a dir, de que realment s'hagi fet bullir l'olla a nivell de crear a partir de la tradició i d'aquesta etiqueta de les arts arrel, no? Vull dir que l'Obrador ha servit molt pels artistes, ara he anat a l'altre costat, eh? Però em sento especialment orgullós de l'hora d'haver pogut establir diàleg amb tota una sèrie d'agents culturals del país i d'haver ajudat entre tots, perquè hi ha projectes a vegades que han sortit dels altres espais o equipaments, eh? És a dir, no estem parlant d'una fira propositiva, sinó també d'una fira que recull en aquest sentit i que tots els espais podem ser antenes del que està passant en el país, no? I d'això crec que és una de les coses que ens en sentim orgullosos, i de l'altra, sobretot, és d'aquests programes d'impuls que acompanyen el programa de coproducció que fa que realment ajudin a generar sector, no? Ajudin a poder dir un artista i a identificar-se que ell treballa amb les arts d'arrel d'aquest país, no? O que treballa a partir de les arts d'arrel. I això crec que també l'Obrador ens ha ajudat a situar en aquest imaginari, no? I llavors sí que podríem entrar en quines coproduccions ens han molat més o menys, no? Però crec que aquest fer sector i aquest ampliar el sector al que està passant culturalment al país, jo diria que és el que ens fa sentir més orgullosos.
I del que dius, se'n desprèn que l'ecosistema cultural d'aquest país és receptiu a les propostes d'arrel, eh? És a dir, ho dic perquè moltes vegades quan parlem de propostes d'arrel tradicionals ja tornem a pensar en la cultureta i així, clar. Ara deies, hosti, hem coproduït una cosa amb el Sónar. Una cosa que és el Sónar és el modernisme en absolut, no? Llavors, vull dir que l'ecosistema està preparat i està receptiu a tot això.
És que avui la modernor és tradicional, no? Vull dir que no, que jo crec que és posar el focus també en els artistes, en fer bons projectes artístics. Si hi ha bons projectes artístics al darrere, també acaben tinguent recorregut. No sempre, això, no sempre passa, però crec que és ajudar-los a que es puguin desenvolupar bé i per què no ajudar a treure motxilles, a treure complexes, a treure moltes capes, que això també és molt generacional. I per sort tenim uns joves avui que poden agafar una sardana i posar-la en música urbana i aquí no passa res, que tenim projectes de gent jove que poden agafar una llegenda i parlar-nos de gènere avui, que són els primers en defensar que això creativament pot passar i a la que li hem posat el focus també en els joves i en la seva mirada, doncs n'han sortit tots uns projectes molt interessants i que al final són interessants i també, per tant, els equipaments del país els programen, no?
Parlem en concret de la 28a edició. Ara, aquella pregunta que sempre fem, els directors de fires i mercats i festivals...
De què triem?
Sí, que és impossible de respondre, però què en destacaries? Què és el que, diguéssim, destacar no destaca, sinó que què ens recomanes, per dir-ho així?
Doncs va, anirem, ens posem al fregau. La fira la tenim repartida entre dos grans blocs, tot i que dialoguen molt i aconsello que trenquem els blocs, per tant no estic començant gaire bé, però la fira té una gran programació de música i una gran programació d'arts escèniques i moltes vegades ens trobem amb algú que veu el 50% o mitjans també, que se centren en el 50% del que passa a la fira. Dintre de música tenim dos grans itineraris, el del que està passant al país, no? De la música d'arrel d'aquest país, on us posaria, us destacaria l'inaugural d'aquest any, l'Anna Ferrer, aquest pa, que ens parla doncs, de la tradició de forners que els seus besavis, avis, pares han tingut a Menorca i que ella pues, traspassa la música, ella no continuarà al forn i per tant fa un ritual de traspàs del forn a la música, no? Amb un espectacle inaugural amb la música com a eix central, aquesta música que parteix de la tradició oral, però amb una posada en escena molt, molt potent, que han treballat amb l'Ernesto Artillo i que jo crec que tindrem, quasi diria, com una reafirmació de l'Anna Ferrer en aquest país, no? I destacaria d'aquí també els projectes que surten del programa d'impuls de música, l'Arannà, un duet de música que ens parteix del cant Pitius d'Eivissa, i de Formentera per transformar-lo avui. Terrae, que també agafa Terres de l'Ebre i Ponent per portar-ho avui. O Filomena, que treballa a partir de públic familiar amb música d'Arnau Tordera. Per tant, també molta música perifèrica en aquest sentit. Terres de l'Ebre, Eivissa, vull dir que a vegades no ens ho trobem com a principal. I de l'àmbit mediterrani, com deies al principi, fem una mirada especial als Balcans i volem presentar uns Balcans en què si ens posem a quina és la música dels Balcans, suposo que ens ve al cap les fanfares balcàniques, en tindrem tots els dies passejant per Manresa i tal, però hem volgut també mirar què passen els clubs nocturns de Belgrat, què passa amb la música electrònica a partir del folklore, què passa amb la dissidència de gènere. Tindrem el Bozo Breko bosnià, que canta el Sebda, que és la música tradicional bosniana, però ell és transgènere, per tant, com també afrontem a Bòsnia i Herzegovina des de la perspectiva de gènere afrontar pues, i des de l'escena queer afrontar treballar amb música tradicional. etc, no? Vull dir que volem presentar una escena de la música balcànica molt diversa, i si me'n vaig a l'altre 50%, que és escèniques, tenim un recorregut molt interessant de dansa, amb, per exemple, el nou treball de la Sol Picó, diu que el seu últim treball, i que també veurem, crec que a la primavera o hivern-primavera a la Sala Gran del TNC. Per nosaltres la Sol Picó és una persona que sempre ha mirat molt la cultura popular, aquesta punta de flamenc també que l'ha caracteritzat tant, i per tant ens semblava... Va inaugurar la meva primera fira el 2019 amb aquell Animal de Séquia, i en el seu últim projecte havia d'estar a la fira també, no? I per tant estarà programada també aquest any, o La Vinidera, amb coproducció que hem fet amb El Grec i amb Matadero, no? D'aquest... Suposo que de la Irene i de l'Albert tenim tots la imatge de l'Afanador, no? D'aquest projecte del Ballet Nacional d'Espanya amb el Marcos Mora de la Veronal. Per tant, presenten el seu primer projecte en solitari fora del Ballet Nacional, i ens fa molta il·lusió també de que haguem ajudat a coproduir aquesta peça a partir de la dansa espanyola i el flamenc. I si ens anem al món de les arts escèniques, des d'una Dora Cantero amb una llegenda d'aquest meteorit que va caure a Múrcia el 1800.
D'aquí una estona parlàvem amb ella, precisament.
I també molt projecte per públic familiar, des de companyia super consolidada com és la Baldufa o com és Teatres de l'Aurora, noves companyies, com en aquest cas és 5 cèntims, que ens transportarà a les llegendes del mar, no? Per tant, una mirada molt diversa a nivell de programació.
Deixa que aquest any el públic familiar és diguéssim, target prioritari, per dir-ho d'aquesta manera, no? Per què?
És una de les banyes que crec que hi hem posat en aquesta programació, perquè creiem que és molt important, si parlem d'art d'arrel tradicional, que estem transmetent als infants, que estem fent per aquestes edats, treballant en matèria d'arrel tradicional, no? I trobava que la fira ens faltava incidir en aquest aspecte, i ens faltava com també defensar que hi pot haver programacions que treballen amb arrel tradicional adreçades en aquest col·lectiu, i sobretot pensant en tot públics. Mm-hmm. Vale? Vull dir que sigui un projecte que pugui anar a veure pares amb fills, avis amb nets, o jo perquè tinc ganes d'anar al teatre i vull anar a veure aquell projecte, per molt que sigui un més 6 o un més 8 en aquest sentit, no? I per tant teníem ganes també de que passés aquí. De fet, dels projectes de l'Obrador crec que 4 o 5 els hem estat acompanyant. Per tant, ja hem volgut, ha estat una decisió de creure que creiem que també la fira ha de fer incís en el que passen a aquestes edats.
Hem començat 79 propostes, se'n queden moltes fora, o per dir-ho així, això és el que hi ha en el sector?
No. Aquest any a la convocatòria artística crec que vam rebre quasi 1.600 projectes. Per tant, se'n queden moltíssims fora, 1.500, per dir alguna cosa. Hi ha molta creació, hi ha molta producció, però crec que al final el reflexe del que intentem programar és un reflexe molt eclèctic del que està passant en el món de les arts d'arrel tradicional. Que es queda molta gent fora que podria estar programada, absolutament, de 1.500 propostes que es queden fora, n'hi ha moltíssimes més, a part d'aquestes 79 de qualitat. Ho deies al principi, que els números així dits de Carrandella, que has dit, en feien basarda i tot, de més de 130 funcions en 4 dies, crec que ja no podem saturar més Manresa i el que estem fent. Vull dir, estem al límit d'intentar posar tot el que podem a la graella de programació, però es queda cosa fora. Però crec que sí que hi ha un mapa del que pot passar al país a partir de la real tradicional, no? I per tant crec que sí que copsa una mica la programació tot allò que està passant.
Com es busca l'equilibri entre produccions catalanes, produccions espanyoles, produccions de fora? Això també, diguéssim, és un criteri que en aquestes 1.500...
Sí.
És un criteri de tall, no?, per dir-ho així.
Sí, intentem, tot i que no tenim unes xifres que haguem de complir,
és quotes,
a dir, no hi ha unes quotes a complir, per tant, els percentatges poden anar oscil·lant. Sí que més o menys hi ha la tendència d'un 50% escèniques, un 50% música. Predomina una mica més la música per sobre de les escèniques. I a nivell de procedències, pues, intentem que un mínim d'un 50%, pues, sigui producció nacional, producció del país, i l'altre 50% pues, fem una aposta a nivell d'estat i a nivell d'internacionalitat entre un 20, 25, 30, un any potser hi haurà més internacional o un altre més estatal. Sí que hi ha una aposta bastant ferma per intentar explicar també què passa a la resta de l'Estat. Som l'únic mercat estratègic a l'Estat que fa aquesta mirada específica a l'arrel tradicional. Estan passant coses molt interessants a la resta de l'Estat i, per tant, ens sembla que és un mercat molt natural, per tant, també que passin coses. També hi ha una mirada important que està passant a Occitània, que està passant a Itàlia, per tant, també de mercats propers que podem generar mercat entre projectes de país i projectes internacionals. Per tant, aquí també hi ha una clara voluntat de transmissió professional, per dir-ho d'alguna manera, però amb l'Estat jo crec que hi ha una mirada important del que està passant, perquè a més estan passant coses molt interessants, no? Ja sigui a Galícia, ja sigui al País Basc, no? A les Castelles, Andalusia, País Valencià, Balears, vull dir que estan passant coses interessants i crec que en podem ser un aparador també com a únic mercat estratègic, i estem notant cada vegada més un interès també de zones, no? Com la Gadic, no? Que seria l'ISEC gallec, doncs de fer una aposta per la fira, pues, per ajudar també artistes gallecs que estan treballant a la tradició, pues, a obrir-los mercat, i mercat internacional o mercat a Catalunya, no?
Uh-huh. Ara deies és que estan passant coses. Hi ha una manera de resumir què està passant en el sector de la creació d'arrel?
Bueno, que jo crec que hem trencat una mica. La generació més jove ha trencat molts complexes a l'hora de treballar. Jo crec que la tradició també va quedant llunyana i, per tant, més fàcilment potser es pot fer, i que hem tingut uns precedents increïbles, que han fet molta recerca, que s'ha posat molta cosa al damunt de la taula i que, per tant, ha arribat un punt que a partir de, si tenim molta cosa al damunt de la taula per treballar, és a dir, molt arxiu, molt treball de recerca, gent que ha trencat, no? El Tradicionarius aquí a Barcelona, el Jordi Fàbregas, a nivell musical han posat molta cosa, l'Artur Blasco, no? Han posat molt de material damunt de la taula. Per tant, ja hi ha unes portes obertes, unes finestres obertes i uns arxius plens. Si llavors en aquests artistes més joves els hi traiem complexes, els deixem arriscar, ostres, s'està creant un producte molt interessant. I si alhora hi sumem que a nivell de societat, ostres, allò que ens arribava de la globalització americana poder ja no ens fa tanta il·lusió, ja no ho trobem tan xulo i tan guapo, o allò que ens arribava del nord d'Europa, sinó que volem també diferenciar-nos, volem mirar la nostra terra, però no de manera identitària, no? Sinó de manera també sostenible, d'una altra manera de fer, doncs aquí la gent jove ha trobat un camp per córrer i crear molt, molt natural en aquest sentit, no? I des d'un Rodrigo Cuevas a molta altra gent, pues, han obert maneres de parlar de la tradició, pues, que han interpel·lat a la societat des d'una perspectiva de gènere, des d'un treball de terra i de cuidar la terra i de cuidar els nostres avis i les nostres àvies, no? I per tant s'ha entrat en una dinàmica, crec, molt interessant a nivell de creació artística, no? Mm-hmm.
I aquesta foto que ens feies ara, quins reptes té? Quins reptes planteges? És a dir, tot això que està passant o que ha passat ens porta avui aquí, a partir d'aquí quins reptes hi ha pel sector?
Primera, que aquesta mirada no sigui una moda passatgera i que, per tant, d'aquí X temps... Jo crec que no, perquè està calant molt amb la generació jove i no tenim una persona que sigui l'abanderat i deu que segueixen, no? I que està passant molt transversal, és a dir, escoltarem la Dora, no? La Dora Cantero no és una persona que els seus espectacles hagin mirat la tradició, les llegendes, no? I... És a dir, què vull dir amb això? Per tant, que hi ha una mirada molt transversal des de tots els àmbits artístics i també una mirada molt de diferents generacions. Sí que els joves hi ha una mirada molt important, però és una mirada molt transgeneracional. Per tant, creiem que no és una moda passatgera. A mi una de les inquietuds és que no sigui una mirada ni nostàlgica ni de que bons que eren aquells moments, ni, això no és el que pretenem de cap manera, i per això ens agrada molt parlar d'aquesta real que ens parla en present i que ens interpel·la avui, però que també ens la qüestionem avui, no? I que quan cantem cançons d'arrel tradicional, pues, també sàpiguen qüestionar les seves lletres i de què ens parlaven, per qüestionar-ho com a model de societat avui, no? Per tant, per mi aquest gran repte, aquesta seria una mica les pors, però el gran repte seria que realment sapiguem recollir la diversitat que tenim a la nostra societat avui, i que quan parlem d'arrel, parlem de tradició, parlem de cultura popular, puguem fer-ho també en plural, no? I que tenim artistes de moltes procedències i molt diversos i interpel·lant arrels i a cultures populars molt diverses, i crec que aquest és un dels reptes que tenim molt importants, perquè crec que ha de ser un gran element de cohesió social i que hem de saber treballar-hi i d'una manera molt natural que formi part de les dinàmiques de treball que tenim nosaltres.
I en aquest fet, això també és un repte per la fira, no? Saber respondre aquesta expectativa i saber ser un actor central d'aquests reptes.
Sí, sí, i que l'any passat un dels projectes de l'Obrador i un artista que m'ha ajudat molt, que ha passat per l'OF, per Cases de la Música, per l'Obrador de la Fira, que m'ha ajudat a internacionalitzar, que és el Momi Maiga, que és un artista senegalès que viu a Sal i que per tant ens interpel·la a partir de la cora. La música que fa el Momi Maiga segurament no seria la mateixa si no estigués vivint a Sal, no tindria el mateix equip artístic que s'ha envoltat si no estigués vivint a Catalunya. Per tant, la música que està fent parteix de les arrels de la seva família al Senegal, però té unes textures que estan fetes a Catalunya, no? Llavors, crec que és important com a fira també saber copsar tot el que està passant aquí. No tenim cap fórmula màgica, sinó és anar provant, anar arriscant, anar mirant com podem sumar diverses mirades el que està passant amb la societat plural que tenim avui, simplement obrir perspectiva de mirada, no? En aquest sentit, i ser receptius amb el que està passant.
Doncs, si et sembla, amb tot això que anàvem parlant, anem a posar-hi un exemple pràctic, que és el d'un... Ens en parlaves, ja ens feies una mica d'espoiler d'un dels espectacles que veurem a aquesta Fira Mediterrània de Manresa. I entre les estrenes d'aquesta edició n'hi ha una que té una història bastant especial al darrere. Veureu, el 1858 va caure un meteorit a Molina de Segura, al poble murcià, on va néixer la creadora Dora Cantero. La llegenda diu que aquell cos celeste portava radioescrivitat, una radiació capaç de provocar atracció per la literatura. A partir d'aquesta imatge, d'aquesta llegenda, Cantero ha creat un espectacle titulat Coses que cauen del cel, que reivindica el poder de les històries, la creació i l'art, servint-se de la poesia visual, el teatre d'objectes i el teatre documental. És una coproducció de la Fira Mediterrània i del Festival IF Barcelona. Parlem amb la seva creadora, Dora Cantero. Dora, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal? Doncs molt bé, aquí.
Això que m'ha explicat...
Una mica nerviosa, ja.
Això del meteorit és cert, és a dir, és una llegenda que volta pel teu poble.
I sí.
Què explica concretament la llegenda aquesta? Així, com a curiositat, eh?
Doncs, mira, això va passar la nit de Nadal del 1858... Doncs va caure aquest meteorit, que és el meteorit més gran que s'ha trobat fins ara a la península, que es pot veure al Museu d'Història Natural de Madrid. I bueno, és un meteorit que diu la llegenda que això que portava com una radiació que feia que la gent tingués pues, arrebatos poéticos i que tingués ganes d'escriure i de fer poesia, perquè això explicaria que, bueno, Molina de Segura, que és el poble on jo vaig néixer, doncs és un poble que té molta gent de literatura i bueno, l'explicació seria... L'explicació màgica, diguem-ne, seria aquesta del meteorit. A mi em va agradar molt aquesta història i bueno, l'he interpretat a la meva manera per contar aquesta història de coses que cauen del cel que viureu a la Fira Mediterrània de Manresa.
De fet, tu mateixa series un exemple, no?, de la radioescrivitat aquesta.
Jo crec que sí, jo crec que estic molt afectada. I bueno, per bé o per no tan bé, aquí estem.
Com és l'espectacle que estrenes a partir d'aquesta anècdota? En què, com has escrit aquesta, com has transformat aquesta llegenda, aquesta anècdota, en un espectacle que puguem veure els espectadors?
Bueno, faig servir el meu llenguatge, que és el teatre d'objectes, i la música en directe de Joan Mora Montmora. Som el mateix equip de l'espectacle anterior, que es diu El Tiempo de las Tortugas. I bueno, nosaltres ho fem tot al voltant d'una taula del braser, que és una cosa com molt, molt murciana. Barregem tot el folklore murcià, doncs, amb una mica també de folclore català, perquè bueno, jo visc aquí ja des de fa molts anys, però vaig néixer allà. Parlem de folclore, parlem de tradició, parlem d'aquestes trobades al voltant de la taula on s'explicaven històries com la d'aquest meteorit. Parlem d'aquesta necessitat de trobar-nos i d'explicar-nos històries, doncs això, a través del teatre d'objectes, de la música en directe i bueno, barregem també amb una mica de projeccions audiovisual, però com molt subtil i també amb el mateix llenguatge del teatre d'objectes, perquè fan servir l'animació. Uh-huh. I bueno, i res més. Diguem-ne que el focus d'aquesta peça és això, és l'objecte i bueno, li posem molt d'humor també i bueno, arrel de la narració oral i del teatre. Mm.
Què significa estrenar a la Fira Mediterrània de Manresa? Quines expectatives teniu?
Bueno, significa ara mateix te diria nervis, però estem molt contentes de que sigui precisament a la Fira Mediterrània de Manresa, perquè bueno, jo no és la primera vegada que anem a actuar allà. Però portem un any que ens han acompanyat, perquè és una coproducció Fira Mediterrània i Festival, com ja heu dit vosaltres abans, però és que hem estat molt bé acompanyades. Trobo que és un festival on cuiden molt bé el que fan i no sé, és com un espai en un sentit molt, pues això, molt cuidades i molt... molt a gust. I, bueno, expectatives, que agradi aquesta proposta i, bueno, també visibilitzar una mica, pues, aquest teatre d'objectes, que és com el cosí petit i una mica estrany del teatre de marionetes, perquè encara tenim molta feina com perquè es normalitza aquest tipus de teatre, aquest gènere, i bueno, si podem posar el nostre granet de sorra, pues, fantàstic.
I en aquest sentit, què voldríeu que passés després de la fira? Com a parador, per dir-ho així.
Bueno, ens agradaria molt que sortís feina, com a totes les companyies que anem a participar allà i bueno, i poder donar a conèixer i poder fer el que més ens agrada, que és això, que és fer teatre, és explicar històries i aquesta és la reivindicació que fem amb aquest espectacle. Mm-hmm.
Dora, ens està escoltant el Jordi Fossas, el director de la Fira Mediterrània. Jordi, això seria bastant exemplificant, no?, del que passa a la Fira, no?, del que és un espectacle... Vaig dir una cosa una mica outsider, no?, un espectacle marginal, per dir-ho així, que no és, diguéssim, trending de la tertellera, però que en canvi troba un espai on mostrar-se i on generar bolos, etcètera, etcètera, no?
Sí, 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 és a dir... I crec que ara la Dora, hola, explicaves molt,
hola,
molt bé una mica tot el procés, no? Des de, i la Dora exemplifica molt bé el que pretenem des de Fira, és a dir, que a partir de Fira pugui sortir molta feina, com deia ella, puguin sortir bolos, pugui tenir recorregut, que la gent conegui els projectes de la Dora, que per tant a partir d'aquí pues, pugui sorgir molta feina, no? Però per nosaltres també és molt important la feina que es fa fins a arribar a la Fira, no? Per això des de fa 5 anys, i per això aquest any parlem d'una Fira creativa constantment, no? Perquè fa 5 anys que vam engegar aquest obrador d'arrel de la Fira, on volem doncs, acompanyar els artistes a crear, a poder arriscar, a tenir... a explicar-nos noves històries a partir de la tradició que ens interpel·lin avui com a societat, i el projecte de la Dora exemplifica el que volem fer des de la Fira, no? I aquesta convocatòria que fem amb l'IF, no? Amb la Sara Serrano i l'equip de l'IF, i per això ara la Dora ho deia, durant tot aquest any, a més amb una persona meravellosa com és la Margarida Truguet, pues que han estat fent tot el seguiment del projecte i acompanyant a la Dora durant tot aquest camí, no? Perquè el que volem és que arribi de la millor manera possible a l'aparador, que és la Fira, i a partir d'aquí que surti molta feina, no? I que no t'he acabat potser d'entendre el que em parlaves de projectes marginals. Suposo que no acaba sent que molts dels projectes no acaben sent els que els compren els grans teatres de Barcelona.
No seria un projecte que el fa sabent que això a la cartellera li interessarà.
No, i que jo crec que això també passa molt a la Fira, no? Hi ha moltes de les fires que tenim en aquest país, no? Que segurament els projectes que posem al damunt de la taula no són aquells projectes comercials que compliran les grans cartelleres de Barcelona, no? En aquest sentit, Jo crec molt en aquest tipus de cartellera, crec molt en que els mercats estratègics del país hem d'estar posant, no, aquests projectes al damunt de la taula, i més des de Fira Mediterrània, que a sobre venim a interpel·lar la tradició avui, no, que això encara potser és més difícil de posar en el mainstream de la cartellera, no? Però actualment jo crec que al país hi ha un recorregut de festivals, d'espais meravellosos, escampats sobretot per tot el país i per tot el territori, que estic segur que projectes com el de la Dora poden fer un recorregut magnífic. I parlant de Barcelona, un conjunt de sales també, no? Moltes d'elles alternatives, que també fan una programació meravellosa, no?
Uh-huh. Dora, deies que estàs nerviosa ja, no?
Sí, sí, és clar. Estic nerviosa, però jo crec que estic més il·lusionada que nerviosa. Són uns nervis molt bonics. No? La veritat és que, on ara parlàvem, perquè ara estem en residència en la Fundació La Plana, és l'última residència que fem abans de l'estrena, i ara estem aquí tot l'equip, i avui parlàvem de, ostres, que bé que hem arribat. Que bé que hem arribat a aquest punt, no? Estem una setmana abans de l'estrena i estem amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes, i són uns nervis, però que no són aquests nervis que estàs patint perquè, ostres, no sé, mira, me falta això.
Mm-hmm. Bueno, és això que deia el Jordi, no? Que aquests projectes arribin a bon port, però no només arribin a bon port, sinó que arribin bé. Doncs sembla que hem perdut de la Dora. En qualsevol cas, ja ho sabeu, coses que cauen del cel. S'estrena el divendres 10 d'octubre a la tarda al Conservatori Municipal de Música de Manresa.
El rànquing de Recomana.
La temporada teatral viu aquests dies els seus primers compassos després de l'aturada estiuenca, i arriba el moment de veure què diuen els crítics i prescriptors de Recomana.cat sobre els primers espectacles de la cartellera. És el moment del nostre rànquing Recomana, per dir-ne d'alguna manera. Una de les estrenes més sonades ha estat la de La mort i la primavera, l'espectacle de la Veronal, en el qual Marcus Morau transforma en una coreografia de gran format la novel·la homònima de Mercè Rodoreda. La mort i la primavera es podrà veure fins al 9 d'octubre a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, del TNC. Qui ja l'ha vist és el Gabriel Sevilla, crític de Recomana, que diu que la Veronal desplega una plasticitat imponent amb imatges que fascinen, però acaben esdevenint un bellíssim buit. L'estètica s'imposa a la dramatúrgia i construeix un miratge que agrada però no agradeix. Entre la música de Maria Arnal i els efectes visuals colpidors, l'espectacle sedueix la mirada, però alhora deixa la sensació que les formes han acabat buidant de sentit al fons, diu la crítica de Sevilla, que podeu llegir a recomana.cat. Per la seva banda, el Teatre Lliure ha inaugurat la temporada amb El mestre i Margarita, l'adaptació de la novel·la de Mikhail Bulgakov, que suposa el retorn de l'Àlex Rigola no només al teatre, que va dirigir fa uns anys, el Lliure, sinó també al teatre de gran format. L'argument bascula entre la visita del diable a Moscou i la relació entre un escriptor castigat pel règim i una jove que l'admira. El mestre i la Margarita, d'Àlex Rigola, és una proposta ambiciosa, plena de recursos vitals, rampells coreogràfics i referències pop que atrapa el públic en la xarxa extensa del dimoni, un paper en què Francesc Garrido brilla amb intensitat. Tot i alguns desequilibris, escenes prescindibles i un final massa auster, l'espectacle ofereix moments memorables, diu Ramon Oliver en la crítica que trobareu, ja ho sabeu, a recomana.cat. El mestre i Margarita es podrà veure fins al 25 d'octubre a la Sala Fabià Puigcerver, del Lliure de Montjuïc. I la tercera estrena destacada d'aquestes últimes setmanes ha estat la dels Bons, el text de Ramon Madaula, que ell mateix protagonitza al costat de Jordi Buixaderas al Teatre Poliorama, i que retrata la relació tortuosa entre dos amics que teòricament es troben per fer el relleu d'un dels personatges centrals dels Pastorets, el Satanàs. Els Bons combina paròdia, thriller, denúncia política i homenatge al Teatre Popular Català en una comèdia agradolça, diu la crítica de Ferran Baile. Les interpretacions de Buixaderas i Madaula són esplèndides, i la precisa direcció, volíem dir, de Paco Mir, manté l'atenció i el ritme. Amb una escenografia que mostra la màgia del darrere de l'escenari, l'obra és una reflexió brillant sobre la foscor quotidiana que s'amaga rere la lluita entre el bé i el mal, continua aquesta crítica, que com totes les altres i com totes moltes altres podeu llegir a recomana.cat. Hem arribat doncs ja al final d'aquest nou capítol del podcast de Recomana, en què hem estat parlant de la 28a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. N'hem parlat amb el seu director, el Jordi Foses. Ara, Jordi, ens estava parlant d'això dels bons. Pensava, en certa forma, els bons és un espectacle va sobre els pastorets. També, en certa forma, és la nostra tradició i és l'arrel, no? És a dir, és un exemple de producció d'arrel, per dir-ho així, que es converteix en producte de... totalment comercial.
Totalment, sí. Vull dir que el treball en pastorets seria eix fina mediterrània absolut, totalment.
De fet, els pastorets donarien per una fira per ir de sol.
Per un monogràfic, totalment.
Nadalenca.
Sí.
En qualsevol cas, el que és més immediat és la 28a Fira de Mediterrània de Manresa, com ja sabeu, del 9 al 12 d'octubre. Què t'agradaria que en quedés, Jordi, de tot això més enllà d'aquests dies de la programació? Més enllà d'aquests 130 representacions en 4 dies que deies que posen al límit la ciutat, què és el que t'agradaria que fos el llegat d'aquesta edició?
Pues molta feina per artistes. Vull dir que al final, entre Obrador, programes d'impuls, els propis 4 dies de mercat, el que vols és que es generi un ecosistema pues, perquè els artistes i les companyies tinguin bolos, tinguin feina i pugui haver molt recorregut i circuit els projectes que presenten, no? I d'ara de fires, de veure que coses que es van presentar a fira fa 4 o 5 anys encara estan fent bolos avui en dia, pues, és una satisfacció molt gran, no? De veure que es va contribuir pues, a generar un context doncs, de feina pels artistes.
N'hem parlat poc en aquest podcast, però hi ha la feina dels programadors, no? És a dir, que són una figura clau també d'una fira com aquesta.
Absolut. Per nosaltres és l'eix de treball. També fem molta feina de públic a l'hora de parlar de tradició i avui, etc. Però també la fem cap als programadors, no? Que aquest més de miler de professionals que estan inscrits a fira pues, puguin aprofitar al màxim aquests 4 dies i que d'aquí ens surtin molts contactes i molta feina.
Mm-hmm. Doncs no sé si dir que creuem els dits, però en qualsevol cas esperem que així sigui. Repetim-ho del 9 al 12 d'octubre, tant si sou programadors com si sou espectadors
totalment,
normals
sí.
I corrents. Teniu una cita a Manresa amb 80 propostes de cultura d'arrel per copsar el batec d'aquest sector. Nosaltres acabem aquí. Jordi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins l'any que ve, fins a la 29a edició.
Exacte.
I a vosaltres també moltíssimes gràcies, que ens trobem ben aviat. Fins llavors, salut, teatre i cultura. Yeah.